o contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal. Som socarrats
d'aquell retorn. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant dels productes de Castelló Ruta de Sabor que estan presents en els principals esdeveniments gastronòmics de Magdalena.
Els productes de Castelló Ruta de Sabor estan presents en els principals esdeveniments gastronòmics de les festes de la Magdalena. I és que els estands de la marca Guia de Productes Autòctons que impulsa la Diputació estan rebent una gran acollida tant en el Mesó del Vi com en la Fira de la Cervesa i la Tapa. A més, el mercat gastronòmic de la plaça Santa Clara també compta amb una rica varietat de productes castellonencs elaborat per reconeguts restauradors. Amb això, la Diputació de Castelló s'està consolidant durant aquestes festes com el principal aliat de les empreses agroalimentàries de la província. Tal com ha explicat el diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig, s'ha arribat a acords per a que el Mesó del Vi, la Fira de la Tapa i la Cervesa i el Mercat Gastronòmic oferisquen quasi en exclusiva aliments integrats en la marca Castelló Ruta de Sabor, que no sols és una garantia de procedència, sinó també de qualitat. Amb això també s'està generant l'oportunitat de que les empreses de Castelló venguen i donen a conèixer els seus productes entre les milers de persones que aquests dies gaudeixen de les festes de la capital, pel que de veritat importa per a la Diputació i aquesta marca és que se consumisquen més productes de Castelló i les empreses de la província venguen més.
Un d'aquests llocs està sent el Mesó del Vi, que congrega nou bodegues de la IGP Vins de Castelló amb el recolzament de la Diputació com a novetat i amb l'objectiu que els assistents puguen acompanyar de la millor forma aquests vins castellonencs. Hi ha dos espais culinaris com amb productes made in Castelló, tals com pernil i embotits, formatges, oli d'oliva, papes i creguilles amb allioli, entre molts altres. I parlem ara de la Generalitat, que renomena 26 grups d'habitatges públics a la comunitat per a destacar el treball i el compromís de dones històriques.
La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha anunciat que la Generalitat va procedir a la denominació amb nom de dones destacades de la història a 26 grups d'habitatge públic en tota la comunitat. En aquest sentit, la consellera Salvador ha assegurat que l'objectiu és fer visible no sols a dones il·lustres com Matilde Salvador, Ascensión Chirivella, Manuela Solís, Asunción Cruanyes, Jane Jacobs, entre d'altres, sinó també l'important paper que la dona ha desenvolupat com a col·lectiu al reconèixer la tasca de les treballadores de la mar, del camp, de la seda o de les palmes, així com les mestres republicanes, les dones sindicalistes o les sufragistes. A més, ha afegit que es tracta de la primera fase del canvi de nomenclàtor i que pretén que tot el parc públic tinga nom femení després d'anys en els que ha estat molt masculinitzat. ja que, com afirmen, creem que és una qüestió de justícia, sobretot perquè les dones també han escrit la història i la deuen protagonitzar. En aquesta segona edició dels Premis, la província de Castelló ha rebut dos distincions.
El Premi per als consistoris d'entre 5.000 i 20.000 habitants ha recaigut a l'Ajuntament de l'Alcora per la remodelació i millora de la plaça de l'Ajuntament per la seva voluntat d'oferir un espai a la relació social en igualtat, valorant les diverses realitats, necessitats i usos sobre la seguretat, l'accessibilitat i la mobilitat. El Premi per als consistoris de més de 20.000 habitants s'ha entregat a Castelló per la introducció de la perspectiva de gènere en el Pla General, del que es valora, entre altres, la innovació metodològica d'integrar la perspectiva de gènere des de l'inici dels treballs de planificació urbanística i en el disseny de la ciutat. I repassem actualitat de municipis. Culmina el muntatge de l'estructura del nou pavelló esportiu d'Almassora.
Les obres per a la construcció d'un nou pavelló en el poliesportiu La Garrofera d'Almassora avancen a bon ritme. L'última fase completada ha sigut la instal·lació i muntatge de l'estructura metàl·lica que constitueix l'esquelet de la nau i que va arribar al municipi la passada setmana. Així mateix, l'equip de govern complementarà el projecte amb 53.741 euros, inclosos en la modificació de crèdits que elevarà a ple dilluns vinent. Aquesta quantitat va ser reservada en el pressupost de 2017, però que no va poder invertir-se en retardar-se l'inici de les obres, motiu pel qual l'executiu incorpora ara el fons. Tal com ha confirmat el regidor d'Esports, Xavier Trenco, els treballs compleixen els terminis marcats inicialment i esperem que el club de gimnàstica d'Almassora pugui començar com més pront i millor a entrenar en aquest nou pavelló. L'edil ha detallat que després de finalitzar les tasques de fonamentació i la instal·lació de l'estructura metàl·lica, la firma concessionària emprendrà el muntatge de les parets de la nau, que seran de formigó prefabricat.
L'empresa tancarà la intervenció amb la instal·lació de coberta metàl·lica que s'estendrà també per part dels laterals de l'edifici. En total, el projecte compta amb un pressupost de 140.000 euros per a la construcció de la nau. Aquesta aportació cal sumar els 22.000 que Esports ha invertit en la compra d'equipaments per a la pràctica esportiva, com el tatami que haurà de ser instal·lat en el sòl de l'edifici quan concloguen les obres. I ens quedem ja a la localitat. El Partit Popular reclama reforçar la seguretat davant l'onada de robatoris al Madrigal.
El Partit Popular de Vila-real ha aprofitat la celebració de les diferents comissions avui en l'Ajuntament per a sol·licitar de manera formal que s'augmenti la seguretat en la zona del Madrigal i Mare de Déu d'Agost, front a l'oletjada de robatoris que està havent en els masets d'aquesta zona. El PP, tal com ha explicat el regidor Alejo Fondemora, ha volgut conèixer quins són els passos que s'estan donant per a extremar la seguretat front d'aquesta ola de robatoris i han demanat que es reforci la vigilància en la partida Madrigal front a la preocupació veïnal.
Els populars han assenyalat que són conscients de la gran tasca que du a terme policia local i de la complexitat de la zona, que en moltes ocasions es tracta de segones residències, però insistixen des de les files populars que és necessari activar un pla que reforci la seguretat. De fet, davant d'aquesta onada de robatoris, els veïns s'han reunit amb la Policia Nacional per a ficar en marxa un dispositiu de seguretat centrat en aquesta zona. I parlem ara de l'alcalde Benlló, que porta a Benidorm l'experiència municipal de Vila-real com a agent d'innovació en la inauguració del Fòrum de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.
L'alcalde de Vila-real i president de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, José Benlló, ha inaugurat a Benidorm el Fòrum Territoris Innovadors Competitius, organitzat per la xarxa autonòmica per afavorir l'intercanvi d'experiències i l'enfortiment d'un ecosistema innovador al territori valencià. La jornada, que va ser dirigida tant a tècnics municipals com a càrrecs de les corporacions interessades en la innovació des de l'entorn local de tota la comunitat, comptava també amb la participació del conseller d'Hisenda, Vicente Soler, i el vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, Andrés García Reche, a més de membres de la Xarxa Valenciana. La Xarxa Valenciana de Ciutats de la Innovació va néixer fa poc menys d'un any amb l'objectiu de posar el focus en la importància dels ajuntaments com a agents d'innovació. Després de molts esforços, les administracions locals han aconseguit que les administracions que tenen competències efectives en aquesta matèria, el govern central i la Generalitat, creguin en el paper dels municipis en el foment d'una nova cultura innovadora. Però hem de seguir treballant i és en aquest objectiu en el qual s'emmarquen jornades com la d'ahir, que celebra a Benidorm, argumentava Benlló. A més de Vila-real, que ostenta la presidència, la xarxa autonòmica està formada pels municipis d'Alcoi, Alfàs del Pi, Almussafes, Alzira, Gandia, Gata de Gorgos, Ontinyent, Salinas, Torrent, València i Villena.
La jornada de Benidorm, inaugurada pel seu alcalde, Toni Pérez, s'ha articulat al voltant de dues taules redones, ecosistemes d'innovació a la Comunitat Valenciana, reptes i oportunitats, i un panell d'experts sobre intel·ligència artificial amb la participació d'empreses i entitats de l'ecosistema innovador valencià. Un exemple, diu l'alcalde, de les possibilitats que ofereix la innovació per a fer front als reptes de futur i generar noves oportunitats. I ens quedem amb l'actualitat d'aquesta jornada. Ha estat el regidor Santi Cortés, responsable de normalització lingüística, l'encarregat de presentar una nova campanya a retolar en valencià, senyal d'identitat, que s'adreça especialment al comerç i, en concret, a l'hostaleria, per tal de que ells també facin servir aquesta retolació en valencià en els seus principals serveis.
Retolar en valencià és una campanya de senyalística en valencià enfocada al comerç, especialment al sector de l'hostaleria. Consisteix en una caixa amb 7 plaques adhesives amb els retos següents: magatzem, privat, lavabos, hòmens, i hòmens també, vull dir, hem posat hòmens amb NS, la N ja sabeu que és el que anomenem en lingüística N etimològica, perquè ve del llatí homo hominis, i que fem servir en la nostra parla d'ací pròpia de Vila-real. Per tant, d'alguna manera, normalització s'esforça en adaptar-se, aproximar-se als usos del carrer. També dones, lògicament, adaptat, wifi de bades, també endavant la tenim en valencià per promocionar que ens adrecem uns als altres en valencià, o espenteu, que per la part de darrere, quan ho desenganxeu, posa estireu.
També el regidor ha explicat l'origen d'aquesta iniciativa, una iniciativa que partís de la Diputació de València i a la que s'ha adherit el consistori vilarealenc per a poder portar aquesta caixa amb la retolació als diferents locals i establiments de Vila-real.
Els elaborats amb un material resistent i polivalent han estat dissenyats per Pablo Ejarque amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València i formen part de la campanya Retolar en valencià, senyal d'identitat de la Diputació de València, en la qual han col·laborat diversos municipis valencians, com ara és el cas de la nostra ciutat de Vila-real. Els destinataris d'aquesta campanya són restaurants, cafeteries, bars i comerços anàlegs de la ciutat que pogueren estar interessats. Per a poder aconseguir totalment de bades, subratlla la caixa de la senyalística en valencià, cal posar-se en contacte amb la regidoria de normalització lingüística, recordeu, al 964 54 70 09 o a l'adreça electrònica normalització@vilareal.es.
També ha recordat el regidor que continua en marxa una de les primeres campanyes que va llançar el consistori per tal de normalitzar el nom, valga la redundància, de la ciutat. El nom és Vila-real, és aquesta campanya de la que s'han editat molts materials durant aquestes dècades que està en funcionament, i ha recordat que també el consistori disposa d'un servei de WhatsApp per tal de que la gent pugui indicar quines són les incidències que detecten mitjançant un text i una imatge del mal ús del nom de la localitat, i que després és el consistori qui s'encarrega de fer les gestions per tal de resoldre aquesta problemàtica.
Recordar l'ús del WhatsApp, perquè parlar de la ciutat de Vila-real, de com s'escriu, de què és marca de ciutat, i molta gent em fa arribar a vegades queixes sobre ocasions en les que ha vist el nom de la ciutat escrit malament. Recordem que hi ha un WhatsApp, que és el 606-395-976, 606-395-976, i és tan fàcil com fer la foto i mitjançant el WhatsApp, i si pot ser una breu explicació, ens feu arribar on s'utilitza malament el nom de la nostra ciutat, i som nosaltres els que a partir d'ahir, de la informació que ens feu arribar, fem les gestions per a corregir aquest ús.
Ha destacat el regidor de normalització lingüística que duen a terme diferents contactes tant amb administracions que encara empren de forma errònia el nom de la localitat, com també amb aquestes plataformes digitals, amb xarxes socials i altres noves tecnologies en les que el nom de la ciutat apareix de forma equivocada. En aquest cas, ha explicat que ja s'han ficat en contacte diferents consistoris per a fer força, en aquest cas amb companyies com Facebook, tot i que és complex moltes vegades, ja que els responsables no estan a Espanya, sinó que són les seus a Dublín o Luxemburg les que han de prendre aquestes decisions. Tot i això, ha destacat que actualment la regidoria està en contacte amb els motors de cerca de Facebook i Twitter, per exemple, ja que són les principals plataformes que s'utilitzen i per això consideren que és on han de centrar l'esforç perquè el nom de Vila-real aparega escrit de forma adequada.
Contacte en aquests motors de cerca, que són els que són els responsables últims de la de que el nom aparega malament, i jo sóc molt conscient d'això perquè els decrets poca gent se'ls mira, aquesta és la realitat, però Facebook i Twitter i les xarxes socials els fem servir a cada moment, avui dia, aquesta és la realitat. Per tant, jo em vull centrar molt en això perquè és evident que l'ús, la visualització de la marca de la ciutat està molt en les xarxes socials. I aleshores, algunes d'aquests motors que hi ha més o menys entre 10 i 20, ja ens han contestat positivament, però una cosa és això i una altra quan fan l'actualització seua, que ahir en principi hauria de començar a aparèixer ja correctament. I una cosa també vull subratllar, més enllà del nostre esforç està la voluntat d'aquestes empreses, que són empreses privades, que són les que han de donar l'últim avís, l'últim botó.
Doncs fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local, 1:21. Fem una pausa, de seguida tornem amb més convidats, en aquest cas ens acompanyen des de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Vila-real per a parlar dels diferents projectes que duen a terme a hores d'ara a la ciutat.
¿Estás harto de ir siempre a los mismos sitios y quieres probar algo diferente? En Vila-real, Pizzería Capricci te ofrece exquisitas pizzas, pastas, variedad de ensaladas y deliciosas carnes a la brasa que deleitarán tu paladar. Pizzería Capricci, Padre Luis María Llop 1 de Vila-real. Ven y prueba lo que más te guste. ¿Quieres entrenar de forma controlada y saludable? Centro Deportivo Asfit Vila-real dispone de los mejores entrenadores y las mejores clases. Fisioterapia, nutricionista, tu salud al 100%. Kickboxing y boxeo. El sábado 24 de marzo, Máster de Spinning y primera Calicross Competition. Apúntate desde 5 euros, incluye almuerzo. Centro Deportivo Asfit, en Carretera Honda, Vila-real.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Vila-real.
¡Domino's Pizza!
Avui som qui som gràcies a la lluita per la igualtat. Celebrem els drets aconseguits per les nostres mares, iaies i les seues antecessores. Aquest 8 de març celebrem el Dia de la Dona. D'11:30 a 1 totes les dones de Vila-real dissenyarem juntes un mural a l'Ajuntament. Acosta't i deixa la teua empremta. Vila-real avança en igualtat. Ajuntament de Vila-real.
Javier Sánchez, consultores, correduría de seguros. 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para prestar un mejor servicio, les atendemos en Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Promoción especial en Óptica Joyería Nuria. Gafas de vista y de sol con descuentos del 50 y 60% en primeras marcas. Tom Ford, Roberto Cavalli, Discuaret y Ray-Ban. Visítanos, calle Pere Tercer 29 de Vila-real, Óptica Joyería Nuria.
Nosaltres continuem a la 92.2 de la freqüència modulada presentant els següents convidats d'aquesta jornada perquè anem a parlar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer de Vila-real.
perquè tenen un motiu molt important, que venen a presentar-nos un programa pioner a Espanya que està relacionat en millorar el benestar i la salut de les persones, dels malalts oncològics. Anem a presentar-te al president, a Paco Bielsa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la coordinadora de voluntariat i, a més, una de les mentores d'aquest programa, Mar Pujol. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs parlem d'aquest programa, un programa pioner que presentàveu fa uns dies, que és realment important per a totes aquestes persones, tant, no?, va dirigida a persones malaltes, no?, i també als seus familiars.
Sí, des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, sempre que fem una intervenció està dirigida tant a un com als altres, perquè les necessitats, pues, veiem que estan en els dos àmbits, com a pacients i com a familiars. I esta no és una excepció, és a dir, que en principi sí que és més probable que els pacients i les pacients troben un benefici directe, però que també pot ajudar a familiars.
Uh-huh. Bueno, i conta'ns un poc més aquest projecte, aquest programa.
Bé, pues és una activitat gratuïta gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, i la impartís Elena García, que és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i també està especialitzant-se un poquet, també té pilates avançat, i també està un poquet en contacte en el tema de l'esport dins de l'oncologia. Entonces és una persona que està un poc més involucrada i que, de fet, li va cridar l'atenció i se va ficar en contacte amb nosaltres. I aleshores és un programa de benestar físic, per als nostres usuaris, que es treballarà sobretot en pilates. Són tècniques de diferents tècniques, però sempre d'activitat física. ¿Vale? Tinc que dir que el tema emocional, en principi, l'associació el té cobert en un servici que és el de l'atenció psicològica, que és fonamental, i que això està cobert. Entonces, aquí el que anem a treballar és part de rehabilitació muscular, quan diferents parts del cos se veuen afectades per la patologia oncològica.
Al cap i a la fi, això te farà sentir millor, no? Els farà sentir molt millor. Què suposarà aquests exercicis per als usuaris?
Bueno, sobretot estar molt més al costat de la gent que patís la malaltia. I
volia dir de passo que no volem presumir de ser pioneros en Espanya, que tampoc és això, vull dir que en Espanya se fan moltíssimes coses. Vull dir que en Espanya se fan tantíssimes coses que nosaltres anem creant coses noves, també anem un poc fent el que tota Espanya fa, a més. Però bueno, la veritat és que sobretot sí que és pionero en Villarreal, això sí que és veritat. Bueno, i en Espanya, d'alguna manera, no n'hi ha molta gent que...
Són dels primers, és a dir.
Sí. I a quantes persones pot beneficiar?
En principi s'han obert tres grups i està pensat que siguin d'unes màximes 10 persones. I estan pràcticament coberts. Sí que és veritat que el grup de la vesprà de 3:30 a 4:30 és el que està un poc més lliure, i sí que seria interessant que la gent que es volguera apuntar i no té una preferència d'horari s'inscriguera en este curs, també en este grup, el grup 3 de vesprà. Però bé, en principi,
Bueno, conta'ns una miqueta de quina forma se poden inscriure, perquè igual hi ha persones que estan escoltant-nos, que s'estan assabentant ara de tot això i que igual volen inscriure's.
Sí, pues la manera d'inscriure's és vindre a la nostra seu, a l'Avinguda Europa número 34, antiga escola taller en front de Cal Dimoni, de dilluns a divendres de 10 a 1. Bé, i ahir simplement és vindre i aportar-nos dir-nos que es volen apuntar al grup i els acabem donant tota la informació.
I a partir d'ahir ja comencen?
Sí. A partir d'ahir ja sí, perquè es va ficar en marxa precisament ahir, el primer dia que van com.
Què tal el primer... l'arranque? Ha estat bé o què?
Pareix ser que molt bé. Sí. No? Ahir jo crec que van anar tots els que es van inscriure, o alguna persona pareix que va fallar perquè no es trobava bé.
Sí, exactament,
o
així,
no?
Sí.
Claro, això és l'altre, però bueno, sí. Les coses poden passar, és normal.
Però sí, és una acollida espectacular per part de les pacients. De moment, el que no s'han apuntat són homes, però bueno, els invitem perquè també pensem que es poden veure beneficiats i que és una... És un treball que es fa personalitzat, depenent de cada un on té la patologia.
Entonces, jo crec que a mi també, una vegada vaig veient com els resultats de la resta de persones, d'usuaris, la gent anirà sumant-se. Què passa si superem les places que teniu establertes?
Sí, l'Ajuntament en principi es planteja que se pot ampliar els grups. En principi se podrien obrir enguany dos grups més, que el total serien 50 places. Que està molt bé per a donar cabuda a tot aquell que pugui i ojalà es completara i tingueren que tornar a parlar a l'Ajuntament, que segurament que estarien encantats de poder ampliar perquè és molt interessant que s'ajudi directament a les persones.
Claro. És en el Centre de Tecnificació Esportiva, no sé si ho hem mencionat.
Sí, és en el Centre de Tecnificació Esportiva, que això que estàvem comentant fora de micro, que queda una miqueta lluny. I, bueno...
Doncs tens ací, a veure si ens fiquen un mitjà de transport gratuït, no estaria mal, no? Estaria molt bé.
No estaria mal ampliar un poc el circuit.
No només per als usuaris, sinó també perquè en general s'utilitza moltíssim el centre de tecnificació.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs, no sé, conteu-me si ens queda alguna cosa més a dir sobre aquest programa, més o menys ho hem comentat tot. La veritat és que Elena, no?, que és la persona encarregada, és, diguem que la creadora, no?, d'aquest programa.
Sí, se va fer una proposta i és una proposta que complia els requisits que des de la seu central en Madrid demanen per a aquest tipus d'activitats. Bé, i es van ficar a mirar a veure de quina manera podien fer, demanar ajuda econòmica també per a dur a terme, perquè igual que tots els servicis de la ECC, tenen que ser sempre gratuïts per a pacients i familiars i allà hem tingut el recolzament. I hem començat i ara el que queda és que s'acabi d'animar la gent, que vinguin, que si algú, de fet, en horari de 10 a 1 no pot acudir a la sede, perquè hi ha gent que està treballant, hem de dir que és una activitat que està pensada tant per a pacients recent diagnosticats que estan en tractament com a persones que fa temps que estan ja en fase de revisió i estan actualment també, però sempre queden seqüeles. Entonces, en qualsevol fase de la malaltia, però sempre amb la recomanació del metge de que poden fer una activitat i és una activitat que no és d'impacte, és una activitat molt adaptada a cadascú i
és personalitzada, podem dir, en funció de cadascú.
Sí. En principi, enguany, com arranca, els grups seran més heterogenis, però sí que es pensa que potser de cara a l'any que ve se puguen fer grups depenent del tipus de patologia.
I té una temporalitat o els usuaris poden continuar el temps que els faci falta?
Jo suposo que el temps que faig a faltar, jo pensé que, en principi, això,
no hi ha limitació,
en principi.
A priori. Mm-hmm.
Molt bé. Doncs,
tot dependirà també un poc, a veure si al final mos col·lapsa un poc la gent que podria ser, perquè, per desgràcia, n'hi ha moltíssima gent en el poble que ho està patint.
Clar.
I el boca a boca deu de fer perquè la realitat és que això va molt bé. La gent que d'alguna manera hi ha anat a rehabilitació, nosaltres no tenim aquesta experiència, però el que està clar és que parlem amb moltíssima gent que en la rehabilitació li ha anat molt bé. Ahir mateixa parlava amb una xica, amb una dona, que diu que és fundamental, és que és part de
se senten millor, no? M'imagino el benestar és...
Claro.
Clar.
O no se senten tan mal com...
Sí, a part sempre hi ha un factor que és el de eixir de casa, juntar-se amb gent que estàs com tu, exactament. O sigui, no només és terapèutic de perquè sí, perquè se treballa en grups musculars...
Parlaves de l'aspecte emocional que està cobert, però igual a través d'aquests exercicis físics també se cobreix l'aspecte emocional.
Sí, no és un especialitzat, però sí que de manera col·lateral sempre va bé que la gent s'obrigui i comenten les seves experiències i que d'unes amb les altres també se nutreix. I el que estava dient abans i me n'he allanat del tema és que qui no puga anar en horari de matí, que en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon 90 964 21 97 97, per a poder ampliar l'horari de vespre. Normalment estem alguna vespre també per a que puguen vindre.
I ja ho hem contat tot, veritat? Jo crec que ja ho tenim tot contat respecte a aquest programa, que el més important és això, que la gent sàpiga que encara se pot inscriure, que sempre estan a temps, sempre que els faci falta, i parlem d'altres temes, no? Perquè tenim tants projectes, perquè és precís que tinguem projectes per a continuar amb aquesta tasca.
Absolutament necessari. Ahir mateix vam fer l'Associació Espanyola contra el Càncer, ahir va fer 65 anys,
ja veus.
I el nostre president nacional ens va parlar per videoconferència. I bueno, quan des d'ací, pues bueno, vivim lo que està passant al nostre voltant i tal, però quan t'enteres de lo que s'està fent a nivell d'investigació i tal, te dones compte lo necessari que és l'aportació de tots, perquè realment no fa tant que, ja no dic que el diagnòstic de càncer era mort de necessitat, però això no fa tant. Però fa 4 anys, un càncer de mama, parlàvem d'un 40% de supervivència. I ara estem, pues jo crec que estem rozant els 80%, quasi 90%.
Molt bé.
I el càncer de colon, ara Marc porta alguns datos per ahir, però el càncer de colon està, pues, si se diagnostica a temps, està pràcticament...
90.
Exacte.
Per això és tan important que se diagnostiqui a temps, no?
Sí. La detecció precoç és fonamental. I bé, i ara estem en el mes de març, que el dia 31 és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon.
Sí.
I bé, estem fent campanya. Tenim que dir que afortunadament estem en una de les millors comunitats en aquest aspecte, ja que així tenim el 100% de cobertura del programa de cribat de càncer de colon per a la població diana, que és des dels 50 fins als 69 anys. Així mos arriba a tots en aquest marge d'edat una carta en la que mos conviden a fer el test de sangre cutaneces. I que bé, pues, si es detecta, pues, no vol dir que té la malaltia, sinó que hi ha una cosa que hi ha que mirar i després es fa una prova complementària, que és la colonoscòpia. La participació és també de les més elevades. En la província de Castelló estem en el 50%.
Però hauria de ser més.
Sí.
És que no pot ser, és que pareix ser que no mirem pel nostre bé.
Sí,
això, jo sempre dic lo mateix, igual que el obrir-se, jo sempre dic, cada vegada que parle en públic, sempre dic lo mateix, és una pena que la persona que li diagnostiquen un càncer no s'obliga, no parle en tota la llibertat, perquè això no és algo que dona vergonya, és algo que t'ha tocat i bueno, pues que és una carrera d'obstacles que tenim que superar i ja està. I sin embargo, la gent, pues moltíssima gent, pues mira, quan li diagnostiquen un càncer, que no s'entere mamà, que no s'entere el meu fill, que no s'entere el veí, que no s'entere no sé qui.
Ja. Mires més pel que diran, no? Moltes
exacte,
vegades.
I entonces això és una pena, perquè és fonamental, obrir-se i no tindre por. La realitat és que, clar, mos impacta quan sents que en el poble, pues mira, s'ha mort de càncer, tal, pues sí, mos impacta moltíssim i continua així. Però si mirem el percentatge de supervivents, és importantíssim. És importantíssim.
Estem anotant les xifres, sí, això és el més important. Però per a tot això fa falta, no?, que la gent s'involucre i que la gent fique de la seva part, i tenint en compte que ha començat ja la campanya.
Sí, la campanya és més cap a final de mes, el que passa que també cau en 31, que ja mos cau en Setmana Santa, però que ho avançarem un poquet en els centres de salut, en taules informatives, en l'Hospital La Plana, i després pues, també a través de programació nacional pues, també s'intenta que arribi a tots.
Que tinguin en compte aquesta carta que els arribarà a les seves cases, més fàcil no ens ho podem ficar, no?
Clar, és una prova no invasiva, que només n'hi ha que replegar una miqueteta de mostra de la caca i ficar-ho, i després depositar-ho en el centre de salut, i bueno, i si és que era un positiu, pues això, sobretot no assustar-se, però sí pensar que Fent aquesta prova, el que s'aconsegueix és detectar a temps, inclús en aquest tipus de tumors, abans de que se facin malignos. És a dir, que a vegades a la mateixa colonoscòpia troben un pòlip i aquest pòlip en aquest moment no és maligne, sinó que és benigne, el poden extraure en eixa o en una altra o més tard, i que això s'evite que eixa lesió se pugui fer cancerígena al cap del passar el temps. Aleshores, en aquesta prevenció el que aconseguim és que els casos que se detecten més prompte a temps, sense cal que se facin tractaments més agressius, i que també s'evita molta mortalitat.
Doncs a veure si vos fan cas,
Sí.
Sí, jo sempre dic, això és que diuen, mira, li van detectar un càncer i en 15 dies ha mort. Jo pensé, no sóc professional de la sanitat, però pensé que, vamos, per l'experiència que tenim, és que no és un càncer que s'ha mort en 15 dies, és un càncer que porta temps i temps i temps i no s'ha diagnosticat, i molts d'ells són molt difícils, això està clar, però ja que tenim l'oportunitat dels que són fàcils de diagnosticar, pues no fiquem obstacles, o sigui, el que hem de fer és això.
Per a fer tot aquest tipus de campanyes, evidentment fa falta, no?, que se realitzen accions de tot tipus, com les que vosaltres porteu a terme durant l'any.
Sí,
vosaltres. I ne porteu moltes, perquè, per exemple, i encara ens queda temps, però anem a mencionar-les simplement perquè tenim aquesta degustació de tapes que sempre feu i que m'agradaria que explicaré una miqueta per anar ja fent boca.
Pues mira, vosaltres, en guany, o sigui, sempre fem moltes coses, sempre. I, a més, no sols vosaltres, sinó que hi ha molta gent que col·labora i que fa coses i que la recaudació la dona l'associació i tal. Per exemple, ja serà el tercer any en guany, o el tercer any que l'Associació de Veïns El Progreso que fa una gala de flamenco de sevillanes en la Caixa Rural, i que ja és el tercer any que ho fa a benefici de l'Associació contra el Càncer. Bueno, i molta més gent, molta més gent
que això és d'agrair,
sobretot econòmicament, que és el que realment fa falta, per a la investigació, però, a més, a nivell dels que treballem, també és molt d'agrair que sents que la gent està al nostre costat, vosaltres i els que pateixen l'enfermetat, o sigui que això sí. Després, vosaltres sempre fem moltes coses, fem un sopar quasi tots els anys, i hem decidit potenciar els montaditos.
Perquè té molt d'èxit, no?
Sí.
Sí, que vega més.
I la marxa. Estem ja pegant-li voltes a innovar, tant els montaditos com la marxa. L'any passat ja vam fer coses noves, vam fer el jazz aquell, que va estar molt xulo.
Ella es va tindre molta repercussió,
I en un any estem pegant-li voltes a fer novetats.
No se preparen dos dies.
Tens que estar tots els dies.
Això és igual que diuen lo de les falles, doncs el mateix.
Quan acabes, no?, ja estàs
pensant. Moltes vegades abans.
Sí. I no, i sobre la marxa. Sobre la marxa, doncs ja estàs pensant. L'any que ve no anirem per este carrer, perquè no sé què, ja farem l'altre. Ja no farem això i farem el de més allà.
Si vos pareix això, com encara ens queda temps, parlarem una miqueta més avant de tots aquests actes que teniu pensat, aquesta degustació de tapes que sempre hi
trobeu. Això ja està. És el mes de juny, el dia 1 de juny.
Ja no queda tant, eh?
No queda tant.
Només
no queda
tant. Festes i ja està.
Ja estem pensant de fer-la en un altre puesto, que encara no ho tenim concretat, però sí en un altre puesto, perquè en la nostra sede no cabem.
Se queda xicotet.
És impossible.
Pues això és bona senyal.
Sí, exacte.
Clar. Doncs, ho deixem així. Paco, Mar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Conforme vaig avançant aquest programa que ens heu presentat avui, seguirem parlant, perquè és una iniciativa que s'ha de conèixer i que s'ha de potenciar cada vegada més. Gràcies.
Per suport, gràcies a vosaltres, com sempre.
Doncs nosaltres arribem a la 1:44 minuts. Una pausa i anem a presentar-te a la darrera protagonista de la jornada.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida.
Nuevo Kia Stonic desde 12.900 euros. Financiado con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada, Deportiva, Rehabilitación, Presoterapia combinada con crioterapia para tratar la fatiga muscular e inflamaciones.
Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas. Fibromialgia, vértigos, tratamiento del dolor. Especialistas en dolencias de columna.
Y completa tu tratamiento con una sesión de spa incluida.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-2295. Este mes, en Clínica Dental Llopis Díaz, tu tratamiento de ortodoncia con un 15% de descuento y te lo financiamos a 24 meses sin intereses. Primera consulta gratuita.
Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, 964-52-90-48, porque tú eres lo más importante.
En A Bordo siempre, siempre, los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo, deliciosos bocaditos caseros a 1 euro. Tierno solomillo de cerdo a 5 euros con 45 el kilo. Bogavantes crudos a 7 euros con 35.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, un dimarts més, ens apropem a aquesta tasca de la policia local a Villarreal i tenint en compte que ja en només un parell de setmanes arriba de nou aquest Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, la tercera edició. Anem a parlar amb una de les seues màximes organitzadores, la inspectora de la policia local de Villarreal, Rosana Gallardo. Rosana, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Sheila, ¿qué tal?
Muy bien, un placer hablar además de este evento, ¿no? Ya lo venimos hablando durante las últimas semanas, pero ahora sí que sí, ya está ahí, ¿no? Porque será los días 21, 22 y 23 de este mes.
Sí, ya está ahí, ahora ya estamos concretando las últimas cosas, pues los últimos detalles que siempre a última hora nos faltan siempre, pues terminar de concretar para que todo salga perfecto, que saldrá, será todo perfecto. Y ahí estamos trabajando, pues, no te voy a decir las 24 horas del día, pero prácticamente.
En este caso, la programación ya se presentó también hace unos meses. ¿Ha habido variaciones o se mantiene respecto a lo que ya se había trabajado para la programación, para este programa?
Ha habido alguna modificación del programa porque, bueno, pues siempre hay algún ponente que a lo mejor en el último momento, claro, como se hace con tiempo, con tanto tiempo, pues algún ponente, pues no, al final, pues no puede venir. No son muchas, pero sí que ha habido alguna, y en cualquier caso yo lo que creo es que ha quedado un programa espectacular, quiero decir que muy bueno, porque la verdad es que las ponencias que tenemos son de primer orden, muy vinculadas al mundo social y también al mundo policial. Ha quedado así como un programa que yo lo veo, claro, yo digo esto y yo aquí no soy ni imparcial ni neutral, ¿no? Pero yo lo veo muy completo y muy bien.
¿Qué temáticas se tratarán en este tercer congreso iberoamericano?
Pues bueno, vamos a hablar, fundamentalmente todo el eje, digamos, del congreso es hablar de la construcción de entornos de paz. Entendemos que tenemos que estar hablando de cómo enfocamos el futuro, nosotros, la policía, la sociedad, en un mundo en el que está cambiando, que parece que todo el mundo de la información, internet, todo eso nos tiene a todos como un poco así preocupados. Bueno, pues nosotros queremos hablar de entornos de paz, de crecimiento, ¿no? Y ese será todo el eje del Congreso. Después de ahí, pues tenemos también reflexiones en cuanto a la mediación policial en el ámbito comunitario y también de las normas sociales, que este me parece bastante bastante importante porque aquí vamos a hablar de criminología positiva. Vamos a hablar de la policía de proximidad como punto de partida, vamos a hablar de modelos ponderados de policía, vamos a hablar también de cómo en la nueva ley se ha incluido la función de policía, de mediación policial dentro de nuestra ley de coordinación. Entonces, este sería como uno de los paneles también. Después también tenemos otro panel en el que vamos a hablar de la operatividad de la mediación policial en los cuerpos de policía. Y esta es una mesa que a mí siempre me gusta mucho poner, porque al final es hablar de cómo se implementan las unidades de mediación en las diferentes organizaciones con policías que se han formado aquí en Villarreal. Y esta mesa, pues cada año cada vez es más grande, ¿no? Hay más policías que vienen a contarnos su experiencia a partir de haber estado aquí en Villarreal formándose y replicando, por tanto, el modelo. Después también tenemos otra parte importante, porque a mí me gustó mucho cuando tuve la ocasión de conocerlo, que es con la mediación policial para la gestión y control de masas, que lo hacen en Cataluña los Mossos de Escuadra, que tienen un programa que es impresionantemente bueno. A mí me gustó, lo vi como una especie de complemento, digamos, a lo que nosotros hacíamos, y que al fin y al cabo todo era mediación policial y que seguimos hablando de construcción de paz, y entonces ellos también tienen un espacio para explicarlo. Tenemos, como no, el premio Josep Redorta, que ya tenemos un ganador, que vamos a publicar el día 9 ya en la web quién es el ganador de este premio.
Sí.
Y también tenemos una ponencia de Jean-Paul Lederach, que nos va a hablar de la transformación comunitaria, construcción de paz desde la actuación ética de los cuerpos policiales. Y aquí, en esta línea de la ética, porque también nos parece importante incluir esta reflexión en la mediación policial, pues tendremos a Ramón Alzate Sáez Heredia, que es un catedrático del País Vasco, que es muy bueno, tiene muchos libros escritos en el torno de la gestión de conflictos y de la mediación, y él también nos va a hablar de la ética del policía mediador. Y el último día, que es el viernes,
sí,
pues como nosotros mantenemos que para la gestión de conflictos una de las competencias además necesarias y importantes en el policía de este siglo es la creatividad, pues tenemos todo un panel de motivación, resiliencia y regulación emocional. Y entonces aquí tenemos ponentes del nivel de Pascual Benet, que es un colaborador habitual nuestro, muy querido también por todos los policías, porque es profesor también en la escuela nuestra. Viene de Argentina Graciela Curuchelar, que es la maestra en escribir sobre la mediación y la resiliencia. Y bueno, luego viene un policía local que es de Torre Pacheco, que es un coach. Es como si fuera, por ponerte sí, una comparación, como si fuera Emilio Duro, pero un policía local.
Sí.
Y es Espíritu González, ¿no? Y entonces él nos va a hablar de la llave para cumplir nuestro sueño. Y bueno, luego, pues entre medias de todo esto, pues ya sabes que hay diferentes paneles en los que cada participante podrá elegir a cuál ir. Tenemos de comunicación no verbal, tenemos role-playing, tenemos varios talleres de diferentes profesionales que se acabarán, digamos, las plenarias, y entonces los congresistas podrán elegir el taller que van a ir. Y habrán funcionando entre 5 y 6 cada día.
Esta era una de las novedades, según nos comentó, porque le había gustado, ¿no?, en otras experiencias en las que había participado, que los participantes pudieran decidir, ¿no?, para que fuera más dinámica su participación, su paso por este congreso, y también lo aprovecharan al máximo.
Sí, ahora las dinámicas de los congresos que yo he ido viendo, tanto cuando estuve en Canadá o, por ejemplo, cuando estuve en Madrid, pues yo ya estoy viendo que las dinámicas de los congresos son diferentes. Ahora lo que se viene haciendo es, digamos, como una comunicación horizontal. Además, en mediación estamos proponiendo eso, casi que tiene mucho sentido. Y es hacer, sí, unos ejes en los que vamos a estar todos juntos, pero a partir de ahí, pues cada persona tiene una inquietud y una necesidad, pues ofrecerles la posibilidad de que puedan elegir a donde les interesa más acudir. Esta es la primera vez que lo hacemos, ha sido toda una apuesta y, bueno, yo estoy ilusionada, seguro que va a salir perfectamente.
Y todo este trabajo suponemos que ya ha revertido en una cifra importante de participantes. ¿Ahora mismo cuánta gente hay inscrita?
Pues ahora mismo había contado aquí con mis colaboradoras y estábamos ya casi rozando los 300, sin contar a nosotros, digamos, a los ponentes, que tenemos a muchísima gente. Sin contarlos a ellos ya teníamos casi 300, pero es que ahora me siguen llamando, ahora en estos últimos días me siguen llamando, ahora mismo me acababan de llamar de la Escuela de Cataluña, que también quiere que les mande la información porque también quieren venir. O sea que estos últimos días ya es de ir inscribiéndose mucha más gente. Pero bueno, yo calculo que podremos estar más o menos en la media de otros años, y a nosotros ese número nos viene bien porque nos manejamos bien.
Así que es importante, y también perfiles que acudirán, igual que los ponentes son de diferentes perfiles profesionales, también el público, ¿no? Los asistentes, también pues diferentes perfiles para aplicar luego esta mediación a sus trabajos.
Sí, pues al final hablamos de construcción de paz y esto es como un todo. Fundamentalmente en este congreso vienen muchos policías. Eso a mí, pues bueno, por la parte que me toca también me gusta, porque me gusta pensar que cada vez somos más policías implicados en la construcción de paz y en que nuestra intervención tenga efectos pacíficos. Pero también he visto que hay del mundo de la educación, asociaciones de vecinos, mediadores profesionales. O sea, que quiero decir que en realidad, aunque hay muchos policías, también tenemos otros colectivos, y eso al final lo que nos hace es que tejemos todos juntos, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Que no es una cosa solo, que la mediación no es de un ámbito concreto de una profesión, sino que esto es un poco como de todos, ¿no? Cada uno desde su profesión tiene que impregnarse de esta filosofía de vida.
Y una actividad también que, aunque ocupará diferentes espacios, se centralizará específicamente o de forma más fuerte en el Molí, ¿no? Suponemos también un entorno interesante para la gente que no conozca la localidad.
Sí, porque el Molí, bueno, para nosotros es impresionante, ¿no? Y es un paraje que es incomparable. Pero fíjate que con todo, con nosotros, que lo tenemos, digamos, como lo tenemos normalizado, porque lo vemos de continuo y nos sigue pareciendo bonito, pues he estado comprobando que estos días, cuando vienen algunos de los profesionales que van a trabajar con nosotros y se arriman para ver la sede y eso, y que no lo conocían, y se quedan impactados. Y se quedan impactados incluso en días de estos que ha estado los días lluviosos y feos, con que imagínate cuando sale un buen día. Yo creo que allí va a ser un sitio incomparable, espectacular, y que para lo que nosotros proponemos, pues no había otro sitio mejor.
Esto, recordemos, será de aquí un par de semanas, pero creo que también mañana se presenta la labor que durante el año pasado han estado realizando desde el área, la unidad de mediación policial aquí en Villarreal. Obviamente no queremos que chafe, ¿no?, esta información que dará mañana, pero nos gustaría saber alguna pincelada, ¿no?, de por dónde ha ido o cómo se resume este 2017 desde la mediación en Villarreal.
Pues sí, mañana presentaremos la memoria y la estadística propia que del año 2017. Bueno, pues más o menos nos vamos manteniendo en los números, digamos, que hemos obtenido de otros años. Pues ahí estamos y seguimos teniendo, para lo que para mí me parece que es bastante importante, un alto índice de resolución, que está oscilando entre el 85 y el 87% de resoluciones satisfactorias, que yo creo que es un dato interesante.
También tener en cuenta, ¿no?, como presentaron hace unas semanas, el ahorro que se consigue también al no derivar o que se deriven casos a la unidad de mediación en sede judicial.
Sí, efectivamente. Acuérdate que se hizo el estudio del año el 2016, creo que fue. Ahora estoy hablando un poco de memoria, pero creo que fue el 2016. Y al final se concluían en unas cantidades muy importantes, de bordeando los 40.000 euros de ahorro al erario público, ¿no? Yo pienso que esto es un dato muy importante porque la muestra es la Policía Local de Villarreal, o sea, nuestros casos de aquí. Imagínate el impacto que esto puede tener si se replica y bueno, que ya siempre digo que el objetivo no es descongestionar juzgados, que es uno de los beneficios colaterales, pero que, bueno, que también es importante porque en un momento dado todos podemos ser usuarios del sistema judicial y si está descongestionado, pues mejor que nos vendría. Pero fundamentalmente yo siempre insisto en que no es este el objetivo, sino el de que aprendamos entre todos a gestionar los conflictos de otra manera, ¿no? No siempre recurriendo a que sea un tercero el que nos los resuelva, apropiándonos nosotros del problema y de la solución y aprendiendo otra manera de gestionar y de resolver los problemas.
Pues otra muestra de la importancia de la mediación en el ámbito policial. Y sí que, por último, inspectora, nos gustaría que para la gente que pueda estar interesada y todavía no había oído, ¿no?, de este tercer congreso, puedan consultar la información. Hay una página web, hay un perfil en Facebook, para que, si están a tiempo aún, se puedan inscribir.
Sí, hasta el día 14 tenemos prevista la inscripción, salvo que completemos el aforo, que lo cerraríamos antes, pero bueno, yo pienso que la vamos a poder mantener hasta el día 14. Es la web www.congresomediacionpolicial.com. Ahí está toda la información. También se puede entrar desde la web del ayuntamiento. Se entra en policía y se busca mediación, ahí también está. Y luego en Facebook, Mediación Policial Villarreal, y ahí también mantenemos siempre la información al día.
Pues esperemos que sea mucha la gente, aparte de los que ya están inscritos, que se puedan beneficiar. Inspectora, muchísimas gracias. Hablamos pronto. Un placer, como siempre.
Igualmente. Nos vemos pronto. Un abrazo.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Nosaltres arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2 i 3. De fa uns dies intente parlar poc del Vila-real Club de Futbol, només als llocs on és obligatori, com este, i escoltar a veure què és el que diuen i el que se diu, no? Les teories i les històries que cadascú té sobre com i de quina manera està el Vila-real. Tinc que dir que, bueno, pues, són molt diverses, són molt peculiars, algunes interessades, altres en molt mala bava... però en un resum generalitzat, la majoria, o la gran majoria, són coincidents. El futbol està tan ple de tòpics que és impossible rascar algo que s'escape un poc d'aquests tòpics habituals. Que no dic jo que no siguen reals, eh? En això, com sempre, ja vos dic que teories totes, però lo difícil és portar-les a la pràctica. Així que, en aquesta línia d'intentar escoltar què se diu i què s'explica, avui li ha tocat el torn d'explicar-se i dir a Manu Trigueros, que per cert l'altre dia complia 250 partits en el Villarreal Club de Futbol primer equip, que en són ja uns quants,